El darrer període de preinscripcions, els dels cicles formatius, està en marxa fins aquest dijous i, coincidint amb aquest moment del curs, la Fundació Jaume Bofill ha fet publicar una anàlisi sobre les dificultats amb les quals es topen els alumnes de quart d'ESO quan han de decidir si volen seguir estudiant un cicle formatiu, un batxillerat o deixant els estudis. El document posa de manifest que els estudiants se senten vulnerables en aquesta tria. En parlem amb Judit Jacobkis, una de les autores de l'estudi. Molt bon dia, Judit.
Molt bon dia.
D'on surt, primer de tot, la idea d'elaborar aquesta anàlisi? Perquè s'ha fet a través de 68 entrevistes a joves de primer de batxillerat o de primer de cicles formatius, no?
Sí, bé, aquesta recerca és una recerca més àmplia que sorgeix d'un projecte finançat pel Ministeri de Ciència e Innovació, que dirigia la doctora Ina Tarabini, que és coautora de l'informe, i en aquest projecte el que vam fer va ser analitzar diferents dimensions de les transicions de l'educació secundària obligatòria a l'educació postobligatòria. I una de les potes, diguéssim, d'aquest estudi va ser l'anàlisi i l'estudi de les veus dels joves en aquestes transicions.
I què diuen els joves?
Bé, nosaltres hem entrevistat això, 68 joves que estan a primer de postobligatòria, és a dir, de batxillerat o de cicles formatius, i diuen moltes coses. És a dir, nosaltres el que hem fet en aquest informe, en aquest llibre, és intentar veure com ells experimenten diferents experiències, per valgui la redundància, com experimenten l'estructura del propi sistema, com experimenten doncs, que hi hagi molta més possibilitat d'anar a batxillerat que cicles, com experimenten que hi hagi una oferta de cicles que està concentrada en alguns territoris i que, per tant, molts s'hagin de desplaçar lluny de casa seva si volen fer cicles. Hem analitzat com experimenten la vivència de la seva escolarització durant l'educació secundària obligatòria, com viuen la configuració del currículum, com viuen el tracte o les relacions que tenen amb els seus iguals i amb els seus docents, com viuen l'orientació que reben. El que hem intentat és tenir-los en compte quan pensem en què passen les transicions a l'educació postobligatòria. No veure'ls a ells com si fossin un objecte d'analitzar, sinó que són els subjectes d'aquesta transició. I diuen que els falten opcions i no a tots les mateixes. És a dir, hi ha molta desigualtat en aquesta transició. Hi ha persones que tenen o tenim moltes més oportunitats de triar i de triar amb coneixement de causa i de desplaçar-nos lluny si es dona el cas per estudiar allò que volem, i hi ha altres persones que no, i per tant és una transició molt desigual.
Per tant, la realitat socioeconòmica de cada alumne també marca una mica quina és la seva tria final?
I tant que ho marca. Ho marca per moltes coses. Ho marca per les seves pròpies possibilitats econòmiques, per exemple, d'accedir a un cicle formatiu de grau mitjà privat si no hi ha oferta pública, que és molt freqüent, i sobretot a la ciutat de Barcelona hi ha molta matrícula privada, tant a batxillerat com a cicles formatius, però també la capacitat que té de projectar el seu futur en funció del que ha viscut durant l'ESO, no? Hi ha persones que necessiten incorporar-se amb més urgència que d'altres al mercat de treball i, per tant, trien una opció que teòricament els permet incorporar-se més ràpidament. O, no es plantegen una trajectòria educativa llarga perquè saben que no s'ho poden permetre, no?
Per tant, hi ha qui acaba triant l'opció de mínims, no? Intento fer un cicle formatiu potser de grau mitjà quan acabo l'ESO perquè això em donarà eines per accedir al mercat laboral i tenir uns ingressos.
Clar, sí, això passa. El que passa és que l'oferta de cicles formatius està extremadament tensionada, sobretot en aquells cicles que tenen millor projecció d'integració al mercat de treball. És a dir, hi ha molta oferta pública i privada de cicles formatius que són baratos d'oferir, com per exemple administració o informàtica, no necessiten grans infraestructures i per tant hi ha oferta pública i privada, però d'altres cicles, i estic pensant, electromecànica de vehicles, la branca sociosanitària, farmàcia, són cicles que són molt més cars d'oferir i per tant és igual si tu vols incorporar-te al mercat de treball amb urgència, vols o necessites. perquè no pots accedir a aquell cicle. I, per tant, acabes en un cicle que no és el que volies o acabes en un batxillerat que no és el que volies i això genera, doncs, després problemes de vinculació escolar, de rendiment i d'abandonament escolar prematur a l'etapa postobligatòria, sí.
Clar, això pot portar una frustració dels propis alumnes i aquest estudi també analitza la manera de com revertir aquesta situació, és a dir, que aquests alumnes tinguin la mateixa igualtat d'oportunitats a l'hora de saber quina és la seva millor opció per ells?
Clar, bé, això passa per diferents propostes, sí, que es donen amb diferents nivells. La primera i més òbvia, ampliar la oferta de cicles formatius de grau mitjà i ampliar-la a nivell territorial, és a dir, no concentrada territorialment per garantir que les persones no s'han de desplaçar moltíssim per poder accedir als estudis que els agradaria fer. D'altra banda, donar beques, moltes més beques a la postobligatòria per tal de garantir que si tu vols fer una trajectòria educativa llarga en una branca més acadèmica, per exemple, vols fer batxillerat i vols anar a la universitat o vols fer un cicle formatiu de grau mitjà, després superior i després anar a la universitat, pots fer-ho perquè tens un suport econòmic que així t'ho permet, no? D'altra banda, millorar les estratègies d'orientació que es donen a l'educació secundària obligatòria, però no només a quart de l'ESO, diguéssim, com un procés de més llarga durada i més ampli, per dir-ho així, que no només es dirigeixi a una decisió concreta de què faré l'any que ve, sinó com em veig jo d'aquí 3 anys, què em veig fent d'aquí 3 anys. Això s'ha de treballar no es pot treballar, diguéssim, a l'últim curs de l'ESO, i per això necessiten també recursos en els centres educatius, perquè els docents de l'ESO ja estan prou saturats de feines com per a sobre, no?, exigir una altra càrrega, i per tant s'ha de treballar també donant recursos i estructurant recursos i temps per treballar en l'orientació durant tota l'ESO.
Clar, no sé si s'hauria d'incorporar als centres educatius alguna mena de figura d'orientador, no? Perquè sí, cada vegada a les pel·lícules nord-americanes veiem als instituts aquella figura, no? Algú que és com un tutor, com un referent, que el noi pot anar allà o la noia i parlar una mica de quines són les opcions, no?
Clar, no, si els nostres centres d'educació secundària tenen la figura d'orientador, orientadora. El que passa és que són persones que normalment poden dedicar realment poc temps a aquesta feina, perquè estan apagant altres incendis, diguéssim. Tenim una manca de... potser no li donem prou importància a aquesta figura a nivell institucional i la blindem poc, per dir-ho així, per tal de protegir tots els espais que té per fer aquesta feina i per treballar també, no només amb l'alumnat, sinó, com deies ara, no?, amb les tutores i amb els tutors d'aquest alumnat, perquè al final són les persones que estan més temps, no?, amb els joves i les joves, i han de tenir les eines per treballar amb ells qüestions d'orientació o per derivar-los, per dir-ho així, no vindria a ser això, però per adreçar-los a la persona que treballa explícitament l'orientació en el centre. El que passa és que aquí cada centre s'organitza com vol o més aviat com pot, de vegades, i bé, nosaltres pensem que és important donar-li a la figura de l'orientació i a les tasques d'orientació, més enllà de qui les faci, una major centralitat.
Doncs veurem si els responsables d'aquest àmbit recullen el guant de la Fundació Bofill amb aquestes conclusions extretes d'aquest estudi. Judit, gràcies per atendre'ns avui.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.